continuar d'aquesta manera per fer una temporada de Champions. Som capaços de mantenir un nivell molt alt de joc i de punts i d'intensitat, perquè si no és impossible guanyar tants punts.
El míster creu que s'ha de seguir confiant, però amb els peus a terra, i espera que no hi hagi sortides aquest mercat d'hivern.
No sé, Pol, visc amb el dubte, ara m'ho respondràs. El que és campió d'hivern,
sí,
sol ser sempre campió de Lliga.
Hi ha un percentatge molt elevat.
Molt elevat, eh? Molt. Això t'anava a dir, s'ha trencat alguna vegada, això?
S'ha trencat, el que passa és que sí que és veritat que ara mateix només hi ha hagut un equip, i ho comentàvem fa uns dies, que amb els punts que té el Girona actualment no hagi estat campió d'hivern. La resta de casos sempre ha estat campió.
Per tant, compte aquí, eh?
Sí, sí.
Val, val. Va tot plegat quan el Madrid és líder provisional de la Lliga després d'imposar-se per 4-1 al Villarreal.
Sí, de fet, els de Carlo Ancelotti, l'entrenador que no ha guanyat sent campió amb els punts que té ara mateix al Girona, l'únic cas paradigmàtic, s'enduia la victòria gràcies als gols de Bellingham, Rodrigo, Brahim i Modric, i sumen un punt més que els gironins de la taula classificatòria amb un total de 42, però perden David Alaba tota la temporada per una lesió al lligament creuat anterior. El Barça recuperava per la seva banda la tercera posició a la classificació aquest dissabte, tot i no passar de l'empat a 1 contra el València de Mestalla gràcies a la derrota de l'Atlètic de Madrid contra l'Atlètic de Bilbao. El partit contra el València és una pel·lícula que Xavi ja ha vist abans.
Per mi, molt semblant a la pel·lícula del Girona. Està clar que quan no materialitzes les ocasions, un partit per guanyar bé. A més, hem jugat bé, hem generat molt, hem estat bé, i un error en defensa i, sobretot, errors en efectivitat, ocasions molt clares per sentenciar el partit, no? Crec que hem perdonat massa i al final el futbol s'acaba pagant. El resum de la temporada és aquest.
Un Barça que avui sabrà el seu rival als vuitens de final de la Champions, on i quan serà, Pol?
Serà a les 12 del migdia en un sorteig que celebra la seu de la UEFA, Nió Suïssa.
I quins equips de la Lliga Espanyola seran al bombo?
Doncs mira, els quatre equips espanyols que han passat de fase, Barça, Madrid, Atlètic de Madrid i Reial Societat, seran al bombo 1. Tots ells han passat com a primers de grup.
Qui passa també com a cap de sèrie, però?
Doncs sí, seran l'Arsenal, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund i el Manchester City, classificats de nou com a primers del seu grup.
I al bombo 2, quins equips hi haurà?
Hi entraran, per exemple, PSG, Nàpols, Copenhagen, Inter de Milà, Lazio, Leipzig, Porto i PSV Eindhoven. Passen com a segons de grup, són els possibles rivals del Barça.
I encara ens preguntem quins serien els rivals més durs que li poden tocar.
Doncs mira, segurament el PSG, que malgrat el seu mal moment a Europa, és líder de la Lliga Francesa, sempre té perill. A més, significaria el retorn de Luis Enrique a Can Barça, un entrenador que coneix i molt bé l'estil del club. També l'Inter de Milà és líder a la Lliga Italiana, amb 41 punts. Seria un mal rival pels blaugrana.
I avui es decideixen els vuitens, però encara haurem d'esperar a veure'ls, no?
Doncs sí, els haurem d'esperar perquè seran, en aquest cas, els d'anada, el 13, 14, 20 i 21 de febrer, i els enfrontaments de tornada el 5, 6, 12 i 13 de març. De fet, s'espera que fins i tot Marc-André Ter Stegen pugui estar disponible i recuperat per jugar tots dos enfrontaments.
I a més de la Champions, avui tenim dos sortejos més.
Els d'Europa League i també de Conference League se sorteixen als play-offs per accedir a aquests vuitens de final. El Villarreal passa directament a vuitens de final, per tant, no entrarà en aquest sorteig i, per tant, el sorteig d'Europa League no comptarà amb participació espanyola. Sí que ho farà el de la Conference amb el Betis, esperant rival.
Això en futbol masculí. Anem cap a la Lliga F. El Barça femení guanya contra el Tenerife per 0-2 i consolida el liderat.
Sí, amb aquesta victòria les catalanes sumen 36 punts, 9 més que el Real Madrid, que és segon. El domini blaugrana era absolutament total, tot i que la defensa tinerfenya no patia en excés. No era fins al minut 37, quan Aitana feia lluir la portera local amb una gran aturada al llançament amb cama esquerra de la catalana. Això era l'ocasió més clara en els primers 45 minuts. Al descans 0-0, el primer gol arribaria a la represa després d'unes mans molt clares de Patri, que Hansen transformaria des del punt de penal. El Barça trobaria el gol de la tranquil·litat al 62 amb el gol de Keira Walsh, després d'una gran assistència de Bonmatí.
I us ho explicàvem l'altre dia, un Barça femení que aquest matí dirà adeu a Jonathan Giraldez.
Sí, l'entrenador ha convocat una roda de premsa aquest matí, concretament a les 11. Si tot segueix el guió previst, comunicarà a la premsa que no continua el Barça més enllà del contracte que el lliga el club fins juny de 2024. El míster va ser dues temporades i mitja segon de Lluís Cortés i va assumir el càrrec de primer al juliol de 2021, guanyant, entre altres trofeus, la segona Copa d'Europa de la història de l'entitat i consolidant el club com el millor del món. La decisió, segons diversos mitjans, és purament personal, vol nous reptes i creu que s'ha acabat el seu cicle a Barcelona.
I encara en futbol femení, derrota del Llevant Les Planes contra el Real Madrid per 0-2.
El segon classificat inaugurava el marcador la madridista Sornosa després d'una jugada a la banda esquerra al minut 69. El gol definitiu seria obra d'Olga Carmona quan faltaven 10 minuts pel final, transformant una pena màxima. Les de Sant Joan d'Espí són vuitenes a la classificació amb 16 punts.
I si perdem de segona, perdem de l'empat entre l'Andorra i l'Espanyol en un partit amb polèmica a les graderies.
Sí, perquè l'entrenador de l'Andorra va carregar contra un sector de l'afició blanquiblava que, al seu entendre, no va actuar gens bé.
Espero que Antiviolencia tenga en cuenta todas las burradas que se han dicho desde la grada del Español. porque cuando un club es grande hay que demostrarlo en todos los sentidos. Así que esto va en contra del fútbol, va en contra de los valores del fútbol y demás.
El partit va acabar amb un empat a 1. Mal refús de Pampín feia el primer en pròpia porteria, però l'Andorra va insistir i va trobar el premi del gol amb una bona rematada d'Ivan Gil al minut 83. L'Espanyol cau fins a la cinquena plaça, fora de les posicions d'ascens a primera, i l'Andorra és 17è, 4 punts per sobre del descens.
I anem cap al bàsquet, perquè el Barça es retroba amb la victòria després de 3 derrotes seguides, guanyant el Baskonia per un ampli marcador, 82-62.
Un més 20 que el conjunt blaugrana marcava des del primer minut el ritme del partit, gràcies a l'efectivitat i a l'agressivitat en aquest cas, fet que li permetia governar el marcador de forma pràcticament ininterrompuda. El Barça trencava el partit definitivament al tercer quart amb un parcial de 15-0 que deixava l'equip de Dusko Ivanovic sense capacitat de reacció. La superioritat dels blaugrana es traduïa amb un altre parcial de 23-5 en l'últim quart que els donava un avantatge de més 30. Parker amb 14 punts, Joe Kubaitis i també Hernán Gómez amb 12 en els màxims anotadors del partit. Més que per retrobar-se amb la victòria, Roger Grimau estava content pel bon feeling que té l'equip. Parla Movistar.
Más que con la victoria, que sí, es con el juego que hemos hecho. Yo creo que hemos estado muy bien. Partido muy, muy completo, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, sí, necesitamos mucho.
El Barça és tercer a la classificació, empatat a 20 punts amb el València, que té un partit menys.
I el Joventut de Badalona salta a Fontejau imposant-se al Girona amb un marcador final de 67-82.
Fita important assolida per la penya, i és que els de Carles Durant no guanyaven a Girona des de l'any 2006. Gironins i badalonins jugaven una primera part molt igualada amb alternances al marcador, al límit del descans. El marcador de fet era 36-38. A la represa, una davallada d'intensitat del bàsquet Girona que, perdent pilotes i sense encert, aconseguia que les s'estavellava, en aquest cas contra la defensa rival, no pot seguits d'Andrius en els primers 3 minuts de l'últim quart, deixaven sense opcions als locals. La penya sumava així la sisena victòria consecutiva entre ACB i Eurocup. Els gironins, per la seva banda, igualen el seu balanç de derrotes i victòries, 7-7.
I el Barça d'handbol es proclama campió de la Copa d'Espanya en guanyar el Logroño per 31-28.
I ja en són 13 les Copes d'Espanya aconseguides de manera consecutiva pels catalans, que no perden una final des del 2010. Els de la Rioja només podien aguantar el ritme del Barça els primers 10 minuts de partit, quan s'acabava amb un marcador d'empat a 7. Els de Carlos Ortega agafaven embranzida i al descans ja dominaven per 4 gols de diferència, amb un Peres de Vargas molt encertat sota els pals i Dikamem i Enguessan establint el ritme del partit. Tot i això, en els últims instants del maig, el Logroño aconseguia retallar distàncies i acabava perdent només de 3 gols. Els blaugrana sumen un nou trofeu, evidenciant un molt bon moment que estan vivint. Són líders de la Lliga i estan al capdamunt del grup B a la Champions. Recordem que el torneig va estar en l'aire fa un parell de dies abans de començar-lo per un conflicte entre els equips de Sobal i la Federació.
I la que s'ha liat aquest cap de setmana a Barcelona pel que fa al pàdel. Paquito Fernández i Fede Chingoto tancant una era guanyant a la ciutat comtal.
Sí, l'últim torneig de la temporada de pàdel s'ha acabat a la capital catalana amb un last dance de Paquito i Fede, que s'han imposat per 6-1 i 6-4 a una altra parella que també podria haver disputat aquest cap de setmana la seva última jornada, Ale Galán i Juan Lebrón. Més de 15.000 persones van omplir Sant Jordi en l'última final de pàdel a Barcelona. La temporada que ve no hi haurà competició a la ciutat, ja que el circuit s'integra a Premier Pàdel, la competició impulsada per una empresa catarí.
I finalment us expliquem que en tenis Carlos Alcaraz no podrà comptar amb el seu entrenador, Juan Carlos Ferrero, pel primer gran slam de l'any, l'Open d'Austràlia.
Sí, serà el primer torneig oficial de la temporada pel murcià i haurà d'afrontar-lo sense el seu mentor. Ferrero, convalescent d'una artroscòpia al seu genoll, no podrà viatjar a les antípodes amb Alcaraz a principis de gener. De fet, es preveu que la baixa del seu preparador sigui llarga fins a mitjans de març, fet pel qual no el podria acompanyar presencialment fins al Masters 1000 d'Indian Wells, on el número 2 del rànquing intentarà defensar el títol.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Pràcticament 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Ros, bon dia de nou,
Bon dia,
què ens expliques avui a la cara B?
Mira, abans, setem nova setmana i ho fem parlant de nou de la loteria. Una mica obsessionada estic amb la loteria,
És que d'aquí el 22 hi ha res.
Hi ha res. Heu comprat el número de la ràdio?
Sí, home, i tant.
Hi ha dos, n'he comprat. És que poc se'n parla si toca,
Clar.
Ui, si toca.
Compte aquí,
Nervis. Vale. No, deia, els oients més fidels i vosaltres, esclar, recordareu que la setmana passada us explicava quines eren les terminacions més sol·licitades i venudes de la loteria, Ho recordeu, no?
Sí.
Sí, home, i aquell número que li va passar per l'espatlla a Pedro Sánchez.
Ah, també és veritat,
Compte
és veritat.
Aquí.
Doncs bé, com que aquí som molt de loteria i de temptar la sort, avui us explicaré quines són les administracions de loteries de l'Estat que més premis de Nadal han repartit de tota la història. Què sembla, això?
Boníssim.
Nervis. Vosaltres sou d'aquelles persones que, si sabeu que en aquella administració en concret ha tocat molt, aneu a comprar?
Sí.
Jo no.
Jo tampoc, eh?
Soc bastant supersticiós.
Aquest cap de setmana, Doña Manolita, no? Com es diu?
Doña Manolita.
Està rebentat.
Val, sí, em va molt bé que diguis això perquè en parlarem. Tu has estat a Madrid, no?
Sí, sí, clar,
i
clar.
Has comprat allà o no?
Ni de conya.
Ah.
Havies de passar 5 hores, eh?
O sigui, no es pot passejar pel carrer, imagina't anar a comprar Doña Manolita.
A rebentar, no,
Madrid? A rebentar.
Sí, sí, ja m'imagino. En fi, abans de començar, ambientem una miqueta la notícia. Va, dale, carretero.
El 22 arriba...
Fes.
No, tira.
És la mateixa cançó que l'altra vegada.
Sento bandes d'aquestes i m'animo.
Ah, et pots animar, eh?
Sí.
Tenim temps. No, va, per començar, de saber que la grossa de Nadal ha caigut, atenció a la dada, un total de 42 vegades a la ciutat de Barcelona.
Epa!
Dos vegades.
Compte aquí.
No, hi 42 i 43.
Ara.
Mira, des que el 1818 ha plogut des de llavors, es va fer el primer sorteig de Nadal. D'aquesta manera, la capital de Catalunya és, a dia d'avui, la segona ciutat més afortunada i amb més sort en aquest sorteig de la Loteria Espanyola.
Vaja.
I en aquest cas la supera, com no podia ser d'una altra manera, Madrid, los madrilers,
No es podia saber.
El primer premi, en aquest cas, ha tocat 82 vegades. Per tant, estem parlant de gairebé el doble que Barcelona, també és veritat.
Perdona,
jo
pensava que el primer lloc seria sort.
Doncs...
Jo també.
Sort, que no ho has dit. No, dèiem, recordem, a Barcelona ha tocat 42 vegades i a Madrid 82. Potser ens haurem de desplaçar cap a Madrid per comprar la loteria.
Tampoc això, eh? Doña Manuelita.
És un tema poblacional, no?
No, ja.
Demogràfic.
Madrid en roba.
Llavors, si ens fixem en quines són les administracions de la loteria que més sort han repartit en tota la història del sorteig, hem de parlar, sí o sí, en Pol ens feia un spoiler de Doña Manolita de Madrid.
Sí.
És un establiment a pocs metres de la Plaça del Sol, que encapçala el rànquing amb, atenció, ni més ni menys que 70 primers premis repartits del primer premi de la Loteria de Nadal.
O sigui...
70 primers premis.
Dels 82.
Borrada, això, eh?
70 primers premis. Atenció, amb Doña Manolita.
Estadísticament és increïble, no?
Sí, la
barbaritat. És la Leo Messi de les administracions.
Uau.
Sí.
O el Girona. Anava a dir... En Pol ens deia que no.
Ens emocionem, eh?
Vosaltres heu comprat a Doña Manolita? M'agrada el nom, Doña Manolita.
Doña Manolita sona molt a Madrid, a los madriles.
Sí, home.
Jo sí. Els meus pares sempre que van a Madrid...
Sí, oi? Les probabilitats són altes.
Sí, home, i tant.
Vull dir, clar, molt bé. Llavors, si seguim analitzant les administracions de loteria que més premis han repartit, també ens hem de quedar a la nostra ciutat, a Barcelona, on, atenció, perquè hi ha una administració que ha repartit molta fortuna, molt de money, aquest sorteig.
L'estació de Sants.
I el Gato Negro.
No.
I el Valero.
No.
Ai.
Va, diem un altre.
Gato Negro.
Si...
Gato Negro.
Si l'enganxem.
Gato Negro, sí.
El Gato Negro és la de Pelai.
És la de Pelai.
Ah, jo vaig anar un cop.
Estan allistat, però no és la que més, de Barcelona. Després en parlarem, del Gato Negro. Molt bé, Trias. Molt bé.
Quina? Has fet un doctorat
en
administracions.
No, està
no,
molt bé.
No, però n'hi ha vàries que són com molt conegudes. Mm. La d'Urquina, una que no recordaré el nom, però ja l'hem tocat diverses vegades.
En parlarem també, sí. Mira, en Trias, en Carretera, ho han dit bé, perquè estem parlant de la Loteria Valdés, un establiment, atenció, de l'any 1905.
M'encanta.
Diu aviat, això, eh?
Sí. Ubicat a la Rambla 8894, per si us interessa, que va repartir un segon premi de la loteria només un any després d'obrir les seves portes. Per tant, això és obrir i tenir sort, eh?
Sí.
Llavors, en concret, per si us interessa, va repartir aquest segon premi amb el número 36.560.
Val. Me l'apunto, eh?
És un número que li agradarà a la Júlia, segur.
36.560.
No,
perquè no hi ha cap 8, eh?
Clar, el 8 és el meu número preferit.
Dos sisos.
I comença per 3.
Ai, no.
33.
Vaja. I acaba per 0.
Són supersticiosos o no?
Jo molt.
Jo sí.
Jo també, amb els números, eh?
Sí, oi? Sí. Una miqueta. Llavors, la cosa no acaba aquí, perquè l'any 1935, aquesta mateixa administració de loteria va repartir 15 milions de pessetes del primer premi del Gordo de Navidad.
De les antigues pessetes, eh?
De les antigues pessetes, que això amb euros...
Tu saps 15 milions? A l'època.
Clar.
Pastizal.
Hi havia inflació.
Llavors, des d'aquest moment, des d'aleshores, atenció, perquè l'establiment ha repartit sort del primer premi en 7 ocasions. Oh, no està malament. Sent així l'administració de la ciutat on més vegades s'han venut dècims del primer premi d'aquest sorteig a nivell estatal.
No està malament tant, si no existís Doña Manolita.
Clar, exacte. Clar,
però... mirant Doña Manolita és una merda.
De Barcelona és amb la que ha repartit més sort fins a dia d'avui. Loteria Valdés, es diu. Valdés no era un porter de futbol?
Sí, sí, Víctor Valdés. Valdés.
Sí,
estava
del Barça.
Mal del cap, mal del cap. Estava mal del cap.
Llavors, per anar acabant i per no quedar-nos només amb aquest establiment, perquè sí, potser tenim algun oient que diu, mira, a mi Valdés no m'agrada. Doncs que sabeu que hi ha altres administracions de Barcelona que també han repartit molta sort. En aquest cas són l'administració Urquinaona-Trafalgar. Mm-hmm. Crec que Joan Trias, tu la deies abans,
sí,
aquesta.
Sí, sí.
Urquinaona-Trafalgar.
Sí.
La comissaria, no, al costat de la comissaria.
Va tocar la Grossa, també.
Correcte. I va tocar el primer premi del sorteig de Nadal i va ser l'any 1989. També ha plogut una miqueta. Llavors va tornar a tocar el 2010 amb una única sèrie del primer premi, que va deixar 3 milions d'euros, i el 2009 va tornar a repartir sort amb un segon premi que va deixar 180 milions d'euros distribuïts entre diversos dècims. Per tant, atenció també amb aquesta administració, eh?
Sí, sí, sí.
Llavors, si no us agrada aquesta, tenim un clàssic, El Gato Negro, que està ubicada al carrer de Pelai, número 1, si no m'equivoco.
Gato Negro.
La qual va donar un segon premi l'any 2001, amb el número 6.536, i també ha deixat anar 5.100 milions de les antigues pessetes aquest mateix any, i ha repartit altres premis els anys 2003, 2010 i 2013. Per tant,
poca broma, eh?
Atenció també a la trajectòria que té El Gato Negro. Sí. Llavors, per acabar, però no menys important, també tenim l'Almadrava, un establiment que va obrir fa 3 dècades a l'avinguda dels 1533 del barri Vila Piscina i la Torre Llobeta. Això és a Nou Barris, bàsicament. I va repartir un quart premi de la loteria l'any 1998.
Gràcies.
L'any que jo vaig néixer, mira. I va deixar 2.100 milions de pessetes, que serien una mica més de com ho deia, això? Ara no he acabat la frase. Bueno, que serien amb euros, traduïu, els que vau viure en aquesta època.
Ah, sí, 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 sí.
Jo tinc una pregunta. Ja sé, bueno, intueixo que no us ha tocat la loteria mai.
No.
Si em toqués, tampoc ho diria.
No seria, no seria...
Ja, això molt veritat, eh? Ara sí? Parlarem
d'això. Si tampoc ho diria.
Val, perfecte. Doncs intueixo que gairebé tothom no li ha tocat la loteria mai, la Júlia ho deixo en stand-by, mai millor dit. Però coneixeu algú que li hagi tocat un bon pastissal?
Sí.
Aquí sí, eh? Aquí tothom tenim...
De Banyoles conec.
Aquí tothom tenim algú al cap que diem... Me caguen la mà.
A uns pares els hi va tocar un cinquè premi.
Ah, sí, ho va dir en Pol, això. Uns
pares els hi va tocar un cinquè premi, el que passa és que jo no era ni un projecte i se'l va enfolir tot.
Veus? No vas veure res.
Tu n'has vist un duro, eh?
N'has vist un duro. Se'n van anar... Bueno, van decidir que tiraven la casa per la finestra, eren joves i alocados, i se'n van anar a la Patagònia, Argentina.
Boníssim.
Patagònia.
Un viatge molt xulo. Les fotos són precioses. Guardo un gorro de la visita, però no hi ha un duro.
Però ja està.
No passa res, però ho celebro que estiguessin feliços.
Oh, perdona, Pol.
Sí.
Estàs fet a la Patagònia?
No.
Val.
No.
Val.
Tampoc vull saber-ho, eh?
Se't va encarregar a la Patagònia? Jo conec un cas, no especificaré, però de com si toqués a Radio Estel, és a dir, una empresa, que
ostres,
els va tocar... bueno, ja et dic, ahir va sortir tothom amb 180.000 euros cada treballador. Sí, imagineu-vos.
Jo ara estava pensant, dada estadística, a l'administració de Pelai va tocar el 2003, va tocar el 2013,
epa!
Per tant, estadísticament, el 2023 tornaria a tocar.
Ben trobat, això, eh?
Molt bé.
De res ben per trobat. Aquesta informació.
Això és molt, molt d'esports.
Cap a Pelai. És veritat, això que diu, eh?
Compte aquí. Gato Negro, que també hi ha unes cues que...
Sí.
Ja pots anar-hi a les 7 del matí, si vols.
Sí. És curiós que la gent busqui sort al Gato Negro, no? És
com... D'aquí la gràcia del nom.
Exacte.
Sí.
La contradicció.
La Júlia abans posava un tema sobre la taula que m'interessa parlar-ne, que avui que tenim una miqueta més de temps, que és... Digues. A vosaltres, si us toqués, no ho diríeu o si ho diríeu?
Ui,
jo
depèn.
Estic molt a favor del que diu Júlia.
Jo ho diria en la intimitat.
Jo depèn.
Bueno, clar.
Com Aznar.
Però dic, no ho diries per la ràdio. M'ha tocat la loteria.
Home, no, per la ràdio, no.
Mira, jo en conec un, per exemple, que jo treballava amb ell quan no estava en el món de la ràdio i va trucar a l'empresa, li va tocar un tercer premi.
Ostres.
Va trucar a l'empresa i es va autoacomiadar.
Sí?
Autoacomiadar, eh?
Sí. No vinc més.
Jo no ho diria, o sigui, ni a companys ni crec que amics.
A ningú?
No. Només família i...
Però, clar, quan arribessis aquí amb la limusina, igual...
No? L'aparcaria una mica més a dalt.
Perquè no ho veiéssim,
quan
no?
Quan vinguessis aquí amb el Porsche a les 6 del matí.
No, perquè ja no vindria.
No!
Diria Sílvia, ja m'heu vist.
Ara no et dona, però...
Ara?
Ara no et dona, home.
Per un Porsche?
Com per jubilar-te...
No, Pol, te'n recordes que tu i jo ho parlàvem? Sí? Si et toquessin, per exemple, 200.000 euros, benvinguts siguin, però tampoc és molt. No, vull dir, no et pots comprar un pis, per exemple. Fixa't. Almenys a Barcelona.
Ni un pis.
A coixinet.
És molt trist, per això.
No li faríem...
No li farem lleig, però dic que... Però és veritat, depèn del que et toqui...
Però que abans el Gordo de Navidad semblava que, vaja, ja tenia la vida solucionada.
M'agrada més el concepte sou vitalici. No us agrada el concepte sou vitalici?
Molt bo.
Allò que et toquen 8.000 euros ara. 25 anys cada mes?
No, això... Hi ha una marca de cafès que ho feia, això.
Sí. Sueldo. Sí.
Sueldo en el cafè. Sí. Però crec que la loteria també passa, eh? Què passa? El sueldo en el cafè? Sí.
Abraçades, company.
I tant.
No, sí.
Però crec que la loteria també
pots... El cafè, quan vulgui, que...
patrocini.
Es pot portar també uns gotets, eh?
No, sí.
Estem esperant que agraulà, tinguis cafè.
Jo busco publicitat contínua.
Ara.
Ai. Segueix, dic.
Tira.
No, dic que avui hem fet un repàs de les administracions de loteria que més sort han repartit a dia d'avui.
Sí.
És el que dèiem, si sou supersticiosos i voleu anar allà, proveu sort. Jo no hi tinc comissió, és només una notícia informativa. Però jo diria a algun oient que si li toca, gràcies a haver escoltat aquesta secció, que em doni almenys... 100 euros.
100 euros?
Que modesta, dona, més. Mare, per cafès tota la setmana, que està molt car el cafè.
Això és veritat.
Pots demanar una mica pujat, més, Núria. Demana 300.
Va, doncs 300. Si us... Mira, sí, 100 per cadascú.
5%.
No sóc egoista, repartiria amb vosaltres.
Oh, molt bé.
Més cosetes?
Va, sí, canviem de tema, perquè en un dia com el d'avui, la cara ve de l'actualitat, també ens fa viatjar cap al Japó.
Quin
canvi, eh?
Oso!
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 És la paraula per excel·lència.
Som un crit de guerra quan parlem d'Orient.
Mira, concretament viatjarem fins al parc temàtic Universal Studios Japan, això és a Osaka, on, atenció, perquè aquest passat cap de setmana 32 persones es van quedar penjant cap per avall per una parada d'emergència en una muntanya russa.
Uau.
Silenci sepulcral.
Nervis, eh? Què us sembla, això? Morts per avall, eh?
M'hi ha passat, però no cap per avall.
Molta por, això.
T'has quedat aturat en una atracció?
El Dragon Khan.
El Dragon Khan?
Sí.
Però en quin moment del Dragon Khan?
No,
allà on normalment, si marxa la llum o passés qualsevol cosa, les vagonetes, diguem-ne, paren a la recta de dalt de tot.
A dalt de tot?
Sí.
Just abans de la primera...
Just abans de la primera
baixadeta.
Ben de gust, eh? Sí, bon punt.
Sí.
I et vas quedar allà quan...
No, és que està automatitzat que si para, ha de parar allà.
Quanta estona?
La resta va per inèrcia.
Quanta estona vas estar allà penjat?
No me'n recordo. Sí que vam baixar a peu.
Per l'escaleta aquella que veus...
Vam pujar tècnics, sí, vam baixar a peu.
No, quina prova, eh?
Per l'amor de Déu, tens aquí un...
MacGyver.
Tens una entrevista.
Tens un llibre aquí, tens un llibre potencial.
Passen molt poques vegades,
almenys
això.
No vas acabar cap per avall, perquè...
Ja. Clar, imagina't cap per avall.
Tota la sang al cap, et puja allà.
Mora de Déu.
I has tornat des que et va passar això?
Sí, i tant. Sóc un loco d'aquestes coses.
Jo no podria.
I desitjant que tornés a passar.
No era tampoc la...
A veure si me vuelve a passar.
No era tampoc l'estampada.
Què? Què dius?
L'estampada aquí a sobre.
No, és que no, igual per...
L'estampida, volies dir.
Per edat, no... L'estampida li van dir l'estampada després de...
Ah, de ser
aquests
moments.
De que passés insertat.
No,
sí,
no tenia jo
aquests constància. Aquests que estaven cap per avall. La imatge és... A veure, fa gràcia, la imatge. Sincerament.
No, perquè no pateixes.
Ja, anem
ja em perdonaran.
Fa gràcia el patiment de la gent?
No, he dit això. Algú ha sentit que digués això? No, però la imatge és graciosa i... Ara us ho explicaré, però no hi van haver ferits. Vull dir.
Núria Ros, li agrada el foc al calamar.
30... Sí, una sèrie molt xula.
Exacte.
És xula, la sèrie. No, a veure, una cosa, ja em coneixeu,
Núria Ros,
que matin gent. A veure, segueixo perquè estic entrant un jardí de dilluns.
Sí.
Va, anem al detall de tot plegat. En aquest cas, segons ha anat explicant l'emissora japonesa NHK, nosaltres ens diem Ràdio Estel, ells NHK, un vehicle de la muntanya russa, que la muntanya, per si us interessa, es diu Flying Dinosaur.
Ah,
Flying Dinosaur.
Val?
Com?
Es va trencar quan estava en marxa, val? Cosa que va provocar que l'atracció s'aturés en el seu punt més alt. Una mica com li va passar a Joan Trias, doncs el seu punt més alt es va aturar. I clar, en aquesta aturada, i com us deia fa un moment, hi havia unes 32 persones que es van quedar penjant cap per avall, atenció, a una altura d'uns 40 metres aproximadament.
Uah, fixa't.
Morda. Per la gent que té vèrtic, bé, clar, entenc que ja n'hi puja, no?, en aquesta atracció, però és bastant bèstia. Llavors, us deia, la imatge és graciosa, si no, busqueu-la, perquè és una imatge graciosa, però el que no devia ser tan graciós és el mareig, no?, i la por que van passar aquestes persones que van estar uns quants minuts allà. No sabem els minuts exactes, hauríem de trucar aquesta emissora japonesa, però no va ser qüestió de segons, van estar una bona estona allà penjats. Llavors, com us deia abans, no patiu, perquè la història té final feliç. Els passatgers van poder ser evacuats pel personal de seguretat a través d'una escala, una miqueta a l'estil Joan Trias, i no es va haver de lamentar cap mena de ferit. Per tant, es va quedar en una història que explicaran feliç, segurament als seus fills i als seus nets.
Ah, està molt bé, això.
Això sí, atenció, perquè des del parc temàtic, just després que passés tot plegat, van comunicar que tancaven i aturaven automàticament la muntanya russa per fer-hi el típic control de seguretat. Però dir-vos que van fer aquest control de seguretat i de seguida en veure que no hi havia cap mena d'anomalia, que va ser una cosa puntual, doncs es va reprendre el funcionament. Ah,
fantàstic.
Al cap de 5 minuts seguia funcionant l'atracció.
I la gent seguia pujant, sense cap problema.
Jo no hagués pujat ni de tot.
No, eh?
No.
Dir-vos que s'ho haurien de mirar un parell de vegades.
Hi ha una pel·lícula, no?, que es diu Destino Oscuro.
Final.
No? Que
brillant, aquesta pel·lícula.
Sí,
aquestes històries, no?
Jo tinc un dubte, que és com es fa l'evacuació de gent que va penjant
amb una escala.
Amb una escala.
Amb una escala, sí, no.
Tècnicament.
No hi ha vídeo del moment, però... No, és complicada, l'evacuació. Es podia haver lamentat...
Clar.
I caus.
I et posen una piscina...
Mira, pagues 5 euros i et tiren en caïda libre.
Posen 32 piscines inflables a baix i tu has de mirar de caure en una d'elles.
I si no, doncs mira.
Si no caus, doncs, destino final.
Doncs mira, doncs riem una mica més. Sí.
No, per acabar, dir-vos que s'ho haurien de mirar un parell de vegades, perquè l'any 2018, el maig de l'any 2018, en aquesta mateixa atracció ja va passar una cosa semblant.
Uf.
Per tant, jo us diria, si teniu pensat viatjar a Japó i en aquest parc d'atraccions, estalvieu-vos aquesta muntanya russa.
Clar.
Hi ha moltes altres atraccions.
Igual, però a vosaltres us agraden les atraccions cap per avall? A mi no.
Més que em solen agradar totes.
A mi un momentet, No massa estona, perquè em mereix.
Jo us he de dir que sóc molt poc valent per aquestes... És a dir, a mi no em sedueix aquestes històries d'entrada, però el Dragon Khan, justament...
És xulo, et sento molt segur.
Jo crec que...
El Dragon Khan és la pitjor de molt.
Ara, el Shambhala ja no he pujat.
Jo prefereixo el Shambhala que el Dragon Khan, mereixo
ni
molt.
Ni a aquell que agafa 100 km per el Furious Baco, també. I lo del Ferrari, després de veure el Colom aquell que es va menjar, no sé què.
Fan pagar a part. Fatal, això.
No, què passa? El primer dia que van posar en marxa el Ferrari Land, un tio es va menjar un Colom.
Ai, sí, aquell vídeo és horrible, eh?
Tot el vídeo amb la pota del Colom sortint-li per la boca.
No, i una mica més i se'l traga, eh?
No, que sí. I jo vaig dir... I he de pujar jo allà a que em fotin coloms al gaznat.
A veure... Demà, aquest programa...
T'ha d'agradar.
Des de PortAventura.
Ui, no. Mira, jo ho sento molt,
home,
eh?
Home, seria molt xulo des de la caravana desplaçar-nos a PortAventura.
Això sí, això sí.
Un programa, Júlia, tu, connexió en directe des de la muntanya russa.
No.
Perquè si féssim un programa, Júlia, des de PortAventura...
No. Ho sento molt, no.
Em
quedo aquí fent els
butlletins.
No. És que... Ni que em paguessin 100.000 euros, que em poso.
100.000 euros?
No, em fa molta por.
I un milió d'euros?
Cap per avall. Júlia? Potser, mira, amb un milió aniria empastillada i ja està.
Em drogos.
Però em costaria molt, Joan. No podria, no. Faria altres tasques.
Aniria
preguntant a la gent.
Ara.
Jo, tocant de peus a terra, tota l'estona. La resta, no.
Hi ha el Barrio Sésamo i així, aquestes activitats.
Que són infantils.
Sí, Sésamo Street.
Tenim un nínxol aquí.
I tot el que és
el
de... que hi hagi aigua pel mig i tot això, sí.
El Tutuki Splash.
Sí. Aquesta sí.
Molt, eh?
Aquesta sí m'hi trobaran.
També caus, eh? En el Tutuki.
Però és diferent perquè hi ha aigua.
Sí, la caiguda no és tan bèstia.
No em mataré.
Ara amb la temperatura que hi ha és molt agradable en el Tutuki.
Home, clar.
Just ara mateix.
Ara no és d'aigua, ara és de gel. En aquesta època.
Vinga, va, anem a la musiqueta?
Va, sí, i avui la notícia musical sona així.
Que no mires en tu sol, que no llames en tu puerta, que no pisas de noche.
Yeah. de piel, eh?
Home.
Sabeu el... Situeu aquesta actuació en el mapa?
Sí, jo sí.
Jo situo la cançó, però l'actuació concreta no.
No.
És espectacular.
Molt, molt. El que acabem d'escoltar és un trosset de l'actuació que va fer la cantant malaguenya Ana Mena, val? Que normalment, clar, no la situem en aquest registre de cançons.
A mi em va sorprendre molt, quan ho vaig veure.
Sí, és molt bèstia, és molt bèstia.
Va ser molt bèstia.
Perquè és que no la situem aquí, perquè fa una música molt diferent.
On va ser això?
Mira, va ser en el marc dels Premis Forqué d'enguany. Recordem que també es va fer un homenatge a Itziar Castro, també.
Sí, senyora.
Que es van celebrar aquest cap de setmana molts premis, ho dèieu durant l'informatiu a Les Messies.
Sí.
Sí, Les Messies, molts premis.
La Messies.
Sí, llavors, aquesta actuació, l'artista va voler rendir homenatge a Lola Flores en el 30è aniversari de la seva mort i va decidir versionar dos dels seus grans èxits, com són A Tu Vera i Limosna de Amores. Dir-vos que jo he tingut l'oportunitat d'escoltar l'actuació sencera.
Sí, sí.
I és de matrícula.
És una barbaritat.
Sí, sí, és brutal.
És de matrícula, o sigui, increïble el que aconsegueix Ana Mena en aquests pocs més de 4 minuts d'actuació. Jo crec que és digne de recordar, d'escoltar i no parar d'escoltar.
Per cert, banda sonora espectacular també d'una... No la canta ella, però sí que surt aquesta cançó, Tessia Manolo Camente, que és un peliculot que també val la pena veure i que sí, està nominat als Goya.
Sí, sí. Llavors, deixeu-me dir-vos que déu-n'hi-do com ho està petant Ana Mena aquest any. Ho dic perquè ha tret cançons que s'han convertit en èxit. Cançons, com dèiem, molt diferents del que acabem d'escoltar, com Madrid City, que és un temazo.
Tamarro.
I no fa gaire que va guanyar també el premi a millor artista de l'any de Los 40. Per tant, alerta amb Ana Mena, que ha arribat... No sé si fa molt de temps que està a la indústria musical. Jo no feia tant que n'havia sentit a parlar d'ella.
Jo però... fa poquet, que conec també el treball d'Ana Mena.
Però està entrant amb força. I atenció, perquè jo crec que ens sentirem a parlar molt. Llavors, avui hem d'acabar, sí, com sigui, recuperant l'actuació sencera d'Ana Mena en homenatge a la gran Lola Flores.
I tant. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Sempre
a
tu, Vera.
Cortarme la vena cuando ante los halle de una copla mía pusiste en vilo mi carne morena con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui cuando con tu sol mirando a lo mío me diste así. Dame de amores dolores, dámela por cariar, pon en mi cruz unas flores dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues mi serrana, el agüita de beber, ten piedad samaritana de lo amarga de mi ser. Ay, no te da pena que llore dolores, no te da pena de mí.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, ja fa setmanes que Sumar i Podem formen part de les planes habituals dels diaris i els mitjans de comunicació degut al seu trencament després de formar govern amb el PSOE de Pedro Sánchez i que cap cartera anés a parar cap a la formació morada. Però també hi ha altres qüestions rellevants sobre la taula, com els pactes amb els independentistes, l'històric traspàs de Rodalies, el català a les aules i a Europa, o el problema persistent de l'habitatge. Per parlar-ne de tot plegat, saludem des d'aquest estudi Aina Vidal, portaveu adjunta de Sumar al Congrés dels Diputats. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Senyora Vidal, primer de tot, li seré molt, molt, molt clar, perquè amb tot el merder que hi ha hagut entre Sumar, Podem, els comuns, jo ja no sé ni per què va començar tot ni on som.
Jo crec que hi ha coses que les ha d'explicar cadascú, però jo puc explicar la versió, per dir-ho així, o el que hem fet des de Catalunya en Comú Podem. Nosaltres teníem clar que volíem anar juntes, enteníem que la gent ens estava demanant i ens estava dient que no en tindrien, no, que no hi havia cap mena d'explicació pel fet de que no hi anéssim, i nosaltres ho vam posar tot de la nostra part perquè així fos, fins al punt de que nosaltres vam decidir a la llista de les generals doncs, que hi ha el número 4 per Barcelona doncs, fos per Lili Bestringe, una companya doncs, que és de Madrid i que significava al cap i a la fi doncs, el nostre compromís amb la formació de Podem, amb les companyes i companys de Podem, perquè hem anat sempre de la mà d'ells i elles i volíem seguir anant. La decisió que han pres a mi no m'agrada, crec que és errònia, crec que a més els deixa en una situació d'incapacitat doncs, a l'hora de tirar endavant polítiques, se'n van a un grup molt petit en el que no tindran capacitat d'influència, i crec que és una llàstima, crec que hagués sigut molt millor que haguéssim seguit juntes, que haguéssim seguit pensant bàsicament en l'interès general. Crec que el que hi ha hagut és un moviment que té a veure amb un interès electoralista, com s'ha vist aquest cap de setmana, i per tant crec que a partir d'aquí nosaltres el que hem de fer és decidir què volem fer nosaltres i aplicar-ho. I nosaltres volem treballar. Ha començat una legislatura que ha de ser ambiciosa, que no ens ho posaran fàcil, que ara mateix el Partit Socialista s'està desdient de qüestions tan fonamentals com puguin ser doncs, l'ampliació del subsidi d'atur o, per exemple, tirar enrere impostos a la banca o a les grans energètiques. Crec que això no ens ho podem permetre. Estem vivint un moment de crisi no només europeu, sinó també internacional, i necessitem un govern que sigui fort, que sigui valent i que tingui capacitat i voluntat a l'hora de protegir els seus ciutadans i ciutadanes. Això és el que ens estem jugant. En un context, a més, molt complicat, Espanya ha sigut el primer país que ha frenat a l'extrema dreta, de la qual estem orgulloses, però la veritat és que ens hem quedat soles. Venen unes eleccions europees en què pot avançar molt més doncs, el volum de països que estiguin governats o que estiguin àmpliament representats per opcions absolutament feixistes, racistes, reaccionàries i que van en contra no només de les persones migrades o de les dones o de les persones LGTBI, sinó que van en contra de la vida, neguen fins i tot el canvi climàtic. Estem vivint aquí a Catalunya una sequera horrorosa. Estem vivint, també ho hem vist aquest estiu, hi ha hagut molts de treballadors per als cops de calor i no ens podem permetre tenir governs tan indecents i tan insensibles. Això és, en el fons, el que hi ha en joc i nosaltres doncs, treballarem perquè això doncs, es pugui frenar i com a mínim aquí puguem tenir un govern decent.
El més probable és que Catalunya en Comú passi a dir-se Catalunya en Comú Sumar?
Bueno, això és una cosa que hem de parlar, però Catalunya en Comú Podem tenim acords que van molt més enllà de la resta de l'Estat i els volem seguir tenint. Ja t'ho he dit, és a dir, jo crec que jo vull seguir com de la mà dels companys i companyes de Podem, no m'estranya moltíssim i se'm fa molt irreal, i per tant aquí tenim un acord entorn, per exemple, els grups municipals a Catalunya, i tenim un acord també entorn al Parlament de Catalunya. Haurem d'explicar a Podem quin és el següent pas que volen fer, però si nosaltres hem d'explicar què volem, nosaltres volem anar juntes i nosaltres obrirem les portes de Catalunya en Comú perquè tothom s'hi pugui sentir a gust i tothom pugui fer política.
Per acabar-ho d'entendre, on milita ara Aina Vidal?
Jo soc dels Comuns, ho he sigut tota la vida.
Per tant, de Podem?
No, Podem és un altre partit en el qual anem en coalició i estem orgulloses de poder-hi anar.
Tem per tant que el trencament de Sumar en Podem acabi afectant Catalunya?
No depèn de nosaltres, i allò que depengui de nosaltres crec que ho hem posat sobre la taula i que crec que és el que ha de prevaldre. Jo crec que és això el que s'hauria de valorar en política. Tot i així, jo entenc que ells han pres una decisió electoral que ho expliquin ells.
Com sap, Irene Montero, d'altra banda, es presentarà a les primàries per ser la candidata de Podem a les eleccions europees. Què li sembla això?
Bueno, és legítim, és la seva opció. Han decidit, trencar per poder-se presentar en unes europees i, per poder-se comptar en un moment en què jo particularment crec que el que tocaria és unitat, fortalesa i defensa, en aquest cas, de l'estat del benestar. Que és
li sembla que hi hagués anat igual?
No. Crec que és evident que no.
Per què?
Bueno, crec que era evident que l'opció era anar de forma conjunta, com havien fet a les generals. Ells han decidit trencar aquesta ruta, trencar el grup i l'acord que hi havia en l'àmbit del Congrés dels Diputats, i per tant això ho estan fent extensiu de cara cap a les eleccions europees. Jo no puc parlar per ells. Ells han decidit i a mi el que em toca és decidir què vull fer jo.
Des de Sumar hi ha hagut guerra oberta a Irene Montero?
En absolut. No, no és veritat. A Sumar el que hi ha hagut ha sigut un acord històric amb més de 15 partits. Jo sé que la gent des de fora, quan parlem d'unitat i de l'esquerra, hi ha com aquesta tendència, no?, d'assenyalar-nos sempre i dir que l'esquerra és fratricida, sempre es maten entre ells, no són capaços, no?, de poder fer aliances superiors. I la realitat és que hem demostrat que no, que això és mentida i que és un mantra. L'esquerra ha sigut capaç de fer per primera vegada un acord amb totes les comunitats i amb totes les esquerres possibles, i no només això, sinó que a més, la dreta també ha demostrat per part seva que ells van més dividits que ningú, no?, en aquestes, com a mínim en aquest context actual i en aquestes eleccions. Jo crec que nosaltres hem fet el que havíem de fer, i és complexa cap a dintre, i això és la part que jo crec que la gent no és conscient. És a dir, igual que és molt bonic firmar una llista conjunta en la que estem tots, a l'hora de gestionar això és molt complexa. Per què? Doncs perquè hi ha diferents accents. Perquè no només és que siguin diferents partits d'una mateixa comunitat autònoma o d'un territori. No, és que estem parlant de forces polítiques que en alguns casos només existeixen en una comunitat autònoma i que, per tant, requereixen i necessiten de visibilitat, de presència, no només d'ells i elles, sinó també dels seus propis temes, no? I això és complex, gestionar-ho quan som 15 els presents, no? Jo crec que Podemos tenia visibilitat i tenia reconeguda, a més, la seva, el seu bagatge. Tenien presidències tan importants com la de Drets Socials i així també la seva portavocia. Portaven també habitatge, portaven moltes altres qüestions que són les que ells i elles van demanar. I crec que tenien garantida de sobres la seva presència en els plens, la seva visibilitat com a partit i la seva capacitat d'influència política. Han decidit prendre aquesta decisió per motius electorals, ho haurem d'explicar ells.
Què li sembla la tasca que va fer Irene Montero al capdavant d'Igualtat?
Jo crec que hi ha hagut una tasca immensa. Jo, reconec la brillantesa a l'hora d'impulsar lleis, com per exemple la llei trans, que per mi, per molts motius, és una llei molt, molt important, que ara mateix posen en dubte aquelles comunitats autònomes governades pel Partit Popular i que jo crec que no ho podem permetre. Crec que hem de fer nostres tots els drets que conquerim, que hi hagin persones que vivien en un peu de pàgina en els que no els era reconegut ni tan sols la identitat, que hi ha més inofensiu, ja em perdonaran, però que hi ha més inofensiu que el que és una mateixa, no? Els reconeixíem que eren persones, els reconeixíem els seus drets humans, els reconeixíem els seus drets socials, i jo crec que això ha sigut un avenç que no podem permetre'ns ni tirar ni un mil·límetre enrere, però aniria més enllà. Podríem parlar de la llei de l'avortament i, per descomptat, també de la llei del només sí és sí. Mirin, jo crec que el fet de que el consentiment hagi entrat dintre de l'ordenament jurídic és un fet absolutament innovador, és un fet fonamental que té a veure amb reconèixer que fins ara no se'ns ha escoltat a les dones i que es donava per fet que érem unes histèriques, que ens exageràvem i que mentíem. I això està molt lluny de ser la realitat. Cada 5 hores hi ha una violació en aquest país i estem parlant d'una doncs, epidèmia que va molt més enllà del que ensenyen fins i tot els mitjans de comunicació. Crec que hi ha hagut un ministeri, en concret una ministra, que ha fet molt bona feina i li agraïm.
La llei del només sí és sí és una bona llei que s'ha explicat malament?
No, jo crec que és una llei que només s'ha explicat una part, que és la punitivista, i jo crec que hi ha una altra part que és encara més interessant, que és la més desconeguda, que és aquella que té a veure amb el reconeixement que la violència masclista és un fet integral, que va molt més enllà del que succeeix doncs, amb un jutjat, perquè ens entenguem, i per tant abordava tot el que té a veure doncs, amb la formació, per exemple, dels agents de policia, i abordava tota una sèrie doncs, de protocols d'acompanyament a les víctimes, perquè nosaltres tenim un sistema que és molt protector, per dir-ho així, molt garant, en aquest cas doncs, dels reos, perquè ens entenguem, i en canvi deixa una mica de costat a les víctimes. Jo defenso aquest sistema, és el més garantista i probablement un dels més avançats en aquest sentit, però hi ha d'haver-hi un acompanyament a les víctimes, hi ha d'haver-hi una formació a les escoles, hi ha d'haver-hi una formació cap als cossos policials i als cossos d'emergència. Jo crec que és fonamental això. I això ho preveia la llei, això queda encara per desenvolupar i no tingueu cap dubte que això ho aprofitarem en aquesta pròxima legislatura.
Estàvem parlant abans de l'auge de la dreta i l'extrema dreta, també estàvem parlant d'Europa. Avui, precisament, que arriben a Catalunya eurodiputats d'això, de dreta i d'extrema dreta, per analitzar la immersió lingüística a les aules del territori. Concretament, aniran cap a dues escoles on hi ha el 25% del castellà al Prat de Llobregat. Com ho valora tot plegat?
Bé, doncs dintre del marc d'aquesta estratègia de la dreta de Cosio i Derribo, és a dir, és bastant vergonyós. Ells venen aquí creant un problema, venen a crear bàsicament conflicte i bronca.
Es refereix a Dolors Montserrat?
Sí, també, clar que sí. És a dir, el Partit Popular ha abraçat ja els postulats de Vox i es mouen amb les mateixes coordenades. I això és algo que ens hauria de preocupar moltíssim. No tenim una dreta democràtica a Espanya, tampoc a Catalunya, perquè ens entenguem, i és vergonyós. És un dèficit democràtic que arrosseguem i que això té responsabilitats i té competències greus. Però si parlem en termes de l'educació, el que segur que aquests eurodiputats i responsables doncs, no pararan ni 5 minuts d'atenció, doncs és amb el fet de la gravetat, en aquest cas, de la situació en què es troba l'educació a Catalunya i a Espanya. I a mi aquí sí que m'agradaria dir un parell de coses. Els resultats de l'informe PISA són vergonyosos. Hi ha molta gent que forma part de l'àmbit de l'educació que reclama, en aquest cas, doncs, que no escoltem tant l'informe PISA i escoltem altres informes menys interessats, per dir-ho així, que aquest, no? Però si ha servit per posar sobre la taula els dèficits que ara mateix té l'educació, benvingut sigui. Què diu l'informe PISA? Diu que les competències dels nostres nens i nenes han baixat. I que la capacitat, doncs, per exemple, de comprensió lectora o la capacitat de desenvolupar operacions complexes entorn a les matemàtiques ha baixat. I això podem buscar moltes responsabilitats. Crec que val la pena, en primer de tot, reconèixer l'esforç de la comunitat educativa. Crec que és fonamental. Hem viscut anys molt difícils en els quals se'ls ha abandonat els mestres de les escoles i els nostres infants, i ho hem de dir. Portem 6 anys d'un departament d'educació que no escolta ningú, ni els pares, ni els nens, ni tampoc per descomptat els mestres, que els han deixat tirats. I ara es posen les mans al cap i tenen la falta de respecte de no només reconèixer la professionalitat dels nostres mestres i deixar-los al peu dels cavalls, sinó, a més, d'ignorar el fet estructural i de culpabilitzar les persones migrades d'aquesta situació. Mirin, no. La situació de l'educació té a veure amb una falta estructural de recursos. Té a veure amb unes condicions insuportables que estan visquent els nostres mestres. Té a veure amb una ràtio superior a la que hauríem de permetre'ns a les nostres aules. Té a veure amb el fet de les instal·lacions. Jo ho recordava l'altre dia i m'ho expliquen totes les meves amigues. Escolta'm, ara mateix les AFA s'estan encarregant de recollir diners per reparar elements de les escoles. Parlem de sostres, parlem de portes, parlem de terres. És lamentable. Els pares i les mares s'han d'encarregar d'aquestes infraestructures? Han de recollir diners per posar una estufa a l'escola pel fred que fa, perquè no es poden permetre posar la calefacció a la temperatura que deuria? Han de recollir diners per posar ventiladors perquè els crios es tornen en nuggets a la que arriba el mes de maig? De veritat? I ens exclama ara, i ens estranya els resultats? Hem passat una Covid. Una Covid on tots els mestres es van haver de buscar les castanyes, perquè ningú del departament va contestar. I encara a dia d'avui segueixen enviant-los tot tipus, en aquest cas, doncs, de protocols i d'informacions sobre noves assignatures que s'inventa doncs, graciosament al Departament d'Educació sense cap tipus d'acompanyament. Els envien un full com aquests d'aquí, un full d'una quatre, que els explica els objectius, que els diu del que han de parlar i que a partir d'aquí que es busquin la vida.
He llegit la darrera carta de la consellera que ha enviat a les famílies?
Sí, l'he llegida perquè me n'han enviat diversos companys i diversos amics. A mi, de veritat, la capacitat de comprensió d'aquest departament a mi se m'ha esgotat. A mi se m'ha esgotat. Aquesta carta el que hauria de dir és com hauria de començar demanant disculpes. Disculpes d'entrada a tota la comunitat racialitzada d'aquest país. Disculpes per tots els anys de dèficit d'inversió a l'educació pública. Disculpes per la desatenció en la que han tingut els mestres d'aquest país. I crec que hauria d'acabar amb un agraïment i fer constar a les famílies que tot allò que ha anat bé ha sigut gràcies als professionals de l'educació pública i també concertada en aquest cas. Hauria d'acabar així, jo crec, la carta.
Clar, si parlem d'educació, em deia, amb tot el motiu del món, els resultats del PISA són vergonyosos. Igual algú de la comunitat educativa ens està escoltant i pensa, ostres, senyora Vidal, amb tot el respecte, però igual el que és vergonyós també és que no hi hagi pacte d'estat en tema educatiu en aquest país mai. No n'hi ha hagut ni un.
Mira, jo crec, sincerament, amb tots els anys que porto per política, la forma que tenim més graciosa d'entretindre el personal és fer pactes nacionals i pactes no sé què. Mirin, no. Compleixin les lleis. Catalunya ja té un pacte nacional d'educació. Ja hi ha uns mínims en termes d'inversió a les que encara no s'ha arribat. Deixin de fer moure el hàmster a la roda. Ja està bé de vendre'ns el pèl. Aquí no cal un pacte d'educació. Cal que el govern de la Generalitat compleixi les lleis que existeixen. Això és el que cal en aquest país. I cal que reconeguin aquest dèficit. No estan complint els pressupostos. No estan complint la llei d'educació. No estan complint el pacte nacional. No estan complint res. Res de res. I tenen la barra de tirar ara les puces cap al govern d'Espanya. No mirin, que l'educació és una competència cedida. Ja està bé. Tenim un govern que, en tot, l'únic que busca és la responsabilitat del tercer. No mirin, no volen competències. Jo també. Però el que vull és que governin i les exerceixin. I no ho fan. I no ho fan. I li diré una cosa més. Els resultats del PISA han sigut nefastos per tota Europa. Nefastos. Catalunya, pitjor que Espanya, però Espanya també amb uns pèssims resultats. Però deixi'm que digui una cosa. La resta de països d'Europa tenen resultats encara pitjors que el d'Espanya i que el de Catalunya. Encara pitjors. Per això li deia que la carta, en aquest cas del Departament d'Educació, hauria de començar amb un reconeixement cap als nostres professionals de l'educació. Perquè, sens dubte, si alguna cosa s'ha fet millor que en altres països, és les persones, els homes i les dones que es dediquen en aquest país a l'educació i que han hagut de suportar un govern absolutament inútil a l'hora de gestionar aquestes qüestions.
Deixem obrir d'altres qüestions sobre la taula, com el tema de Rodalies. Ara em parlava de complir o no complir amb els acords, amb el que un porta com a full de ruta electoral. Tema Rodalies, es complirà aquest traspàs? Serà efectiu aquest traspàs?
Clar que sí. El traspàs es complirà, és una qüestió que està pactada i nosaltres som serioses amb els pactes. Nosaltres els complim. Hi haurà traspàs de Rodalies i serà immediat.
Per què el traspàs no és íntegre?
És l'acord al que han arribat, i en qualsevol dels casos hi ha qüestions que crec que té veure el sentit comú. És a dir, el traspàs no implica una desconnexió amb la resta de la península, i per tant hi ha d'haver una coordinació amb la resta d'organismes que s'encarreguen de gestionar no només les vies, sinó també el bon funcionament dels trens. Crec que ara el que tindrà la Generalitat és la responsabilitat d'organitzar, per exemple, els horaris. No són poques les... en aquest cas, totes les... sortiran amb les... sobre els territoris de Catalunya, doncs, que es troben en una situació d'inconnexió amb els horaris de la Renfe que els permet doncs, fer connexions que tenen doncs, tot el sentit del món, no? Crec que ara és el moment doncs, per parlar dels trens orbitals, per parlar de les connexions i per parlar d'unes doncs, infraestructures que han de millorar. I crec que la Generalitat, doncs, de nou, igual que amb l'educació, ha deixat d'expulsar-se les responsabilitats i assumir-les.
Com sap, els sindicats de maquinistes que estaven molt molestos perquè no volien que el traspàs els afectés les seves condicions laborals, com ho heu tot plegat?
És comprensible. Jo entenc que els treballadors, igual que els estudiants i igual que molts altres col·lectius en aquest país, hagin perdut la fe en el govern de la Generalitat i que saben o que tenen la sospita doncs, de que són l'últim mono i que, per tant, no els tenen en compte. Jo entenc que els treballadors de Renfe, de Rodalies, doncs, posessin el clam al cel perquè en aquell acord es parlava de moltes coses, però en cap cas dels treballadors que faran possible doncs, tots aquests avenços.
Anem també, parlem una mica de la llei d'amnistia, de la qual vostè s'ha mostrat a favor ja en diverses ocasions. Què ha de suposar la llei d'amnistia per Espanya i per Catalunya?
Doncs de normalitat política. Ha de suposar doncs, una oportunitat també per curar-se, per un costat i per l'altre. No parlo només entre Catalunya i Espanya, però també aquí, dintre de Catalunya. Crec que hi ha hagut molta gent, i que segueixen havent-hi molta gent que té ferides, que hi ha qüestions que segueixen sense entendre-les i sense perdonar-les. I crec que aquesta llei ha de servir precisament per això. Per començar una altra vegada, per normalitzar la situació, per poder tornar a fer política i per recuperar la possibilitat també d'entendre una mica què és el que ha anat succeint, no? Jo crec que és bona per Catalunya i crec que ho és també per Espanya, i crec que a partir d'aquí doncs ha de canviar la forma de fer política. Jo crec que la llei d'amnistia és una... no només és una oportunitat, sinó que és una capacitat a l'hora d'endegar un altre tipus de política i una altra forma de fer-la. Dit d'una altra manera, que el diàleg es quedi aquí i que es converteixi en una norma, també. Que no sigui una flor allò d'estiu puntual, no? Que el diàleg es quedi i que es converteixi en la forma de treballar.
El seu partit hi presentarà esmenes?
El nostre partit ja hem fet la feina que havíem de fer, així com tota la resta. La llei està pactada per tots els partits que hem mostrat una voluntat democràtica d'avançar i per tant, doncs, aquesta serà la llei que presentarem.
Quan calcula, més o menys, que s'aprovi aquesta llei d'amnistia?
Serà ràpid. Jo crec que al final s'habilitarà fins i tot gener, vull dir que no tardarem gaire. La voluntat és anar ràpid, entre altres coses perquè hem vist que per part del Partit Popular i per part de Vox volen jugar a tot tipus d'accions, filibusterisme, etc, i que bloquejaran aquesta norma doncs, tant temps com puguin al Senat, i per tant per part del Congrés anirem ràpid tot el que estigui a les nostres mans.
Més enllà del Senat, s'intueix que aquesta norma arribi al Tribunal Constitucional. Hi ha l'ofer en aquest país?
Clar que hi ha l'ofer. I que ho negui el Partit Socialista és d'acudit. Per descomptat que hi ha l'ofer. I hi ha hagut sentències que sí ho han reclamat i ho han reconegut. No només hi ha hagut l'ofer doncs de cara cap a partits independentistes, de cara cap a també moltes entitats socials, hi ha hagut l'ofer contra Podemos, hi ha hagut l'ofer contra Ada Colau, hi ha hagut l'ofer contra l'Ajuntament de Barcelona. I de fet, doncs mira, ja que m'ho preguntes, la setmana passada, recentment, teníem una nova sentència, una nova... arxivaven una vegada més doncs, una querella contra l'Ajuntament i contra Ada Colau, i no només això, sinó que, a més, la jutgessa era prou clara en torn al reconeixement del lawfer i en torn al reconeixement dels efectes que havia pogut o que hauria pogut tenir en termes democràtics doncs, aquesta mala art que estan aplicant alguns jutges que pretenen guanyar doncs, els jutjats allò que han perdut a les urnes.
Sí, com sigui, comença una legislatura que s'ha dit prou que serà complicada, i una legislatura no és res sense els seus pressupostos. Com van aquestes negociacions?
Doncs van i funcionen i seguiran funcionant. I jo crec que per això té a veure amb aquesta voluntat de que el diàleg es converteixi en un element funcional, no?, de la política. Jo crec que si alguna cosa se li podia criticar al govern a l'anterior legislatura va ser doncs, aquesta manca de voluntat de diàleg per part del Partit Socialista a l'hora d'enfocar normes que són importants, no? Va caldre una mica de mà esquerra amb la resta de grups i van donar massa per fet el conte aquest del llop, no? I jo crec que aquesta no és una bona forma de funcionar. Tothom sap que l'alternativa a aquest govern és Abascal, tothom sap això, i tothom sap que, doncs, que si cau aquest govern el que ve és extrema dreta. Però això no és una excusa, i no es pot utilitzar com una excusa per part del govern allò de... Doncs, bueno, o votes això o és el que hi ha, o votes en Vox, no? Jo crec que això és inacceptable democràticament. Això ho ha de canviar. Aquest govern i el Partit Socialista ha de canviar de xip, no? I crec que això és el que ens estem jugant ara. I els meus pressupostos serà la primera... doncs la primera prova entorn a aquesta modificació de la forma funcional.
Quines són les condicions de Sumar per donar-hi suport?
Nosaltres som govern, no funcionem en termes de condicions. Nosaltres pactarem amb el Partit Socialista, ja tenim un acord de govern.
Perquè hi hagi pacte, hi han d'haver condicions sobre la taula.
I hi són, s'ho formen part de l'acord de govern i formen part d'un acord previ que tenim de pressupostos. I les coneixerem quan puguem i quan es presentem. Però nosaltres som govern. Però, bueno, li puc explicar línies, si vostè...
Sí.
Clar que sí. Mira, per exemple, la ciència ha de tenir un pressupost superior al que té actualment. Jo crec que ha tingut molts anys en els quals se l'ha anat devaluant, se l'ha anat perdent, i això afecta la nostra vida, afecta la nostra salut, afecta l'economia, afecta la indústria. Ciència vol dir avenços, vol dir doncs millores, no només en l'àmbit de la salut, sinó també, com dic, en l'àmbit de l'economia i de l'empresa, i no ens ho podem permetre com a país seguir sepultant dècades de coneixement. aquesta serà una línia important. La salut ne serà una altra, sens dubte. I en serà una perquè entenem que precisament amb la pandèmia vam veure tots els dèficits que feia dècades que el sector sanitari ens avisava, i això no pot continuar així. Això vol dir atenció primària, això vol dir millora de les plantilles, això vol dir centres d'atenció doncs, allà on calgui. No pot ser que hi hagi pobles a Catalunya que tardin una hora i mitja o dues hores a arribar a un centre de salut o a un hospital. Crec que això doncs, ho hem d'abordar, i aquesta serà fonamental. Salut mental és un element a tractar. Ens vam comprometre, i això forma part del cor de govern, doncs que l'oculista i el dentista formarien part de la salut pública. Això s'ha de veure en aquests pressupostos. Tenim reptes importants. Hi ha l'ingrés mínim vital, està tota la qüestió doncs, de garanties entorn al sistema doncs, de protecció, no? Que s'ha de veure reconegut, i que hi ha d'haver-hi doncs, aquests nous permisos que s'abordaven des de la llei de família, sense anar més lluny. Volem fer una vida més amable, més fàcil, i que, per tant, la gent no tingui tantes dificultats a l'hora d'abordar projectes de vida doncs, tan importants com pugui ser l'emancipació, o com pugui ser també, per exemple, doncs, el fet de crear una família més àmplia, no? I parlarem d'educació, per descomptat, parlarem d'infraestructures, hem de parlar del corredor mediterrani, hem de parlar de tot allò que ha de servir per connectar el país, doncs, perquè puguem viure de forma més tranquil·la i perquè tinguem